A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Revolta als escorxadors. Els treballadors d'algunes càrnies d'Osona estan en lluita contra unes condicions laborals precàries que els sindicats qualifiquen d'esclavatge al segle XXI. I les darreres macroinspeccions de treball i batudes policials confirmen les sospites. S'estreny el setge sobre alguns gegants de la indústria del porc que utilitzen suposades cooperatives amb falsos autònoms per abaratir costos. Són sobretot immigrants nouvinguts vulnerables a falsos cooperativistes que en molts casos amb prou feines parlen la llengua i denuncien que els assetgen perquè signin fulls en blanc, que pateixen accidents laborals constants segons els metges, racisme i màfies. Els fan pagar el seu propi material, els ganivets, per un sou irrisori, desprotegits, i els poden acomiadar sense miraments, acusacions que la patronal, l'anomenada aristocàrnia, nega. Avui als Solidaris descobrim les cicatrius socials dels escorxadors, però també les mediambientals, dels 5 porcs per persona, més de 800.000 que hi ha a Osona, una sobreexplotació que extermina les petites granges i amoïna els ecologistes, i no només.
Solidaire.
Solidarni, Lluria.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius. Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
És massa barata la carn de porc? Quin preu estem pagant realment pel fuet i la sobrassada, per les botifarres i el pernil? El porc és l'or de les càrnies catalanes, el quart sector econòmic del país, superant fins i tot les farmacèutiques. 2.400 milions d'euros, més de 30.000 treballadors. Però realment, tot el sector té tants pocs escrúpols, com vam veure al Salvados, de Jordi Évole. Avui farem aquests solidaris des d'Osona, entre purins i falsos autònoms.
Matem els dimarts i els divendres. Matem i ho fem ràpid i bé. Tinc talent per l'escorxament. I em diuen l'ovell carnisser. Moren els xais i les vedelles. Moren pollastres i ànecs muts.
No només els dimarts i els divendres maten els escorxadors d'Osona, com canta el Quimi Portet, sinó cada dia 30.000, 40.000 porcs. I avui, amb la Carla Verdés i el Santi Soler, som a Santa Eugènia de Berga, que és l'epicentre d'aquesta revolta dels escorxadors. Som amb la Montse Castanyer. Bona tarda, Montse.
Bona tarda.
Que és un dels símbols, podríem dir-ne, una de les líders d'aquesta lluita contra l'esclavatge a les càrnies. Dieu presidenta del comitè d'empresa d'Esfosa, que és una dels principals escorxadors d'Osona, també de Catalunya, un dels més grans d'Europa, membre de COS, de la Coordinadora Obrera Sindical, des que tenies 10 o 11 anys, des de tan petita que tens un ganivet a la mà.
Sí.
El polze gairebé no el pots moure perquè et vas tallar el tendó, un braç et costa d'aixecar, de tant estirar tripes, a la mà hi tens una cicatriu d'una operació per sobrecàrrega de feina. Com és matar i escorxar 10.000, 12.000 animals diaris?
Els escorxadors és enterra persones. Jo sempre ho he dit i ho diré sempre. Valen més els porcs que van penjar que les pròpies treballadores i treballadors que hi ha allà dintre. És tot més dur ara que abans, les condicions. Anys enrere es guanyaven molts més diners, els treballadors eren molt més ben considerats i ara, doncs, arran d'aquests falsos autònoms i que aquesta gent, aquests empresaris de les càrnies volen guanyar molts diners, doncs ho han precaritzat tot, junt amb la gent que els ajuda enrere, com poden ser els grans sindicats de la vergonya. Els escorxadors diuen que és un lloc on donen feina. L'únic que donen és feina precària. No donen res més. Feina precària i esclavatge. I que darrere d'aquests falsos autònoms hi ha una estafa a la seguretat social acollonant. Després diuen que no hi ha diners per les pensions, no hi ha diners per les escoles, o frenem o la classe treballadora ens n'anem en orris.
També ens acompanya el Marco Sebastià, de Càrnies en Lluita, que combat aquestes falses cooperatives desemmascarant aquest nou esclavatge, dieu, fins i tot amb una caixa de resistència, per exemple. I també l'Oriol Pintós, advocat del col·lectiu Ronda. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
No sé si és que els osonencs són molt emprenedors o si hi ha trampa. Com pot ser que el nombre d'autònoms s'hagi disparat prop d'un 200% des del 2008, des de l'esclat de la crisi? A la indústria agroalimentària de la comarca han aparegut gairebé 2.000 treballadors autònoms. L'emprenedoria està de moda a Osona, o potser aquesta xifra amaga la precarització de la indústria més important de la comarca?
Això ho podríem lligar justament amb el fals cooperativisme, que cada dia pues, necessita més mà d'obra, més eines, perquè al final el que fan és que converteixen les persones en simples eines totalment prescindibles, i a l'haver-hi aquesta mercantilització del procés productiu necessiten més mà d'obra, més esclavatge, perquè durant aquesta crisi el sector no ha patit cap davallada, al contrari, s'ha incrementat el volum de treball. No oblidem de que el conjunt de l'Estat és el tercer productor mundial en carn de porc, per darrere d'Estats Units i de Xina. Per tant, mà d'obra es necessita molta i per tant cada dia n'hi ha més falsos autònoms. Un dels principals responsables els tindríem que buscar a les pròpies administracions, perquè el fals cooperativisme porta donant-se aquí a la comarca d'Osona, sobretot en el sector carni, ja porta 23 anys donant-se. I en aquests 23 anys les administracions no han volgut trobar una solució. I mentrestant, les condicions laborals de totes aquestes persones, de tots aquests éssers humans, s'han degradat fins a un límit ja insostenible.
Tots són inconvenients per als falsos autònoms de les cooperatives. Els poden acomiadar sense miraments, no tenen dret a l'atur, suposo, ni a vacances pagades, cotitzen al mínim. Crec que és l'UGT, diu que treballen un 23% més i cobren un 24% menys, i que les empreses estalvien fins a 8.000 euros per treballador i any.
A veure, el sistema del fals autònom és un sistema de producció creat fraudulentament per reduir costos empresarials, no? Es precaritzen les condicions laborals fins a un punt que estem parlant del nou esclavatge del segle XXI, no? Subordinació absoluta a l'empresari i cap protecció social ni laboral, i és un sistema que ha estat dissenyat pel frau. Però és que a més aquesta primera capa de frau, que era el fals autònom, ara s'ha desenvolupat en la falsa cooperativa, perquè és un sistema que jurídicament parlant sembla donar més seguretat al frau. El que fa és que hi hagi treballadors que cotitzin en un règim general de treballadors autònoms, que donen pitjors cobertures socials i no disposen dels drets laborals que tenen els treballadors per compte aliena, que és el que realment són els treballadors dels escorxadors. No deixen de ser treballadors per compte aliena que estan sota organització i dependència d'un empresari que és l'escorxador.
Inicialment aquestes cooperatives estaven pensades per donar servei especialitzat a escorxadors en determinat tipus de tall, però ara esteu dient que es tracta simplement de saltar-se el conveni i de pagar-los molt menys.
Sí, sí, és literalment això. És a dir, es tracta d'un sistema de tenir mà d'obra barata.
I quin és el perfil d'aquest cooperativista, d'aquest, dieu, fals autònom dels escorxadors d'Osona? La majoria són immigrants.
Aquí els veiem que estan al voltant nostre. La majoria són gent forània, gent de fora, que també els hi va molt bé a l'empresa, perquè aleshores intentar coordinar aquesta gent, que a més no coneixen les seves normes, van amb por i no tenen els coneixements de quins són realment els seus drets, es fa molt més complicat que si fos gent del país que sabrien on picar per anar a buscar ajuda, no?
Sí, són tot nouvinguts i nouvingudes d'altres països que no tenen l'idioma, que no el parlen, que tenen por, que tenen família fora i abusen d'ells, els hi fan firmar papers en blanc, s'ho han de pagar tot, fins i tot sense papers, s'han de pagar el seu lloc de feina, s'ho han de pagar tot, tot, i el primer mes fins i tot no arriben ni a cobrar.
S'han de pagar el material?
El material també, el material, la fitxa per entrar, i fins i tot el lloc de feina, hi ha cops, perquè hi ha aquestes màfies, que el jefe ho sap, eh? Venen sense papers, paguen els papers d'una altra persona, vale? I a més, si volen treballar, hi ha unes màfies a dintre, que fins i tot el jefe ho sap, o l'amo de l'escorxador ho sap, que s'han de pagar el lloc de feina. Si vols treballar, doncs m'has de pagar, jo que sé, 1.000 euros. I ens trobem així. Llavors abusen de tots d'aquests nouvinguts, d'aquestes persones tan vulnerables, no?
Ja saben el que signen? Per a quina empresa treballen? Què vol dir ser cooperativista?
No, a veure, normalment el procés d'incorporació d'aquestes persones a les cooperatives acostuma a produir-se en el propi escorxador, en el que tu vas a buscar feina, i et diuen, sí, sí, molt bé, però abans de treballar per aquí, vine aquí a signar uns papers, no? En aquests papers, moltes vegades, sense que ho sàpiguen, perquè és gent que amb dificultats pot parlar l'idioma o que coneix l'idioma, doncs que expliquin a aquesta gent com realment entenen que signen documents de tipus societari i de tipus administratiu, com la seva alta al règim especial de treballadors autònoms, i com estan d'alguna manera ingressant o demanant la sol·licitud d'ingrés a una cooperativa, quan realment no coneixen i no poden conèixer perquè no saben llegir aquell idioma.
I val a dir que la majoria, gairebé sempre, aquesta màfia els hi fa signar papers en blanc. O signes o no treballes. i són gent molt vulnerable. Llavors, què fan? Doncs signar, pobre, o sigui que... Però juguen amb això, amb la por, i que no saben ni llegir ni escriure.
Oh, Sardo, no me llames Sardo. Sardo, no me llames Sardo. Sardo, no me llames Sardo. Sardo, no me llames Sardo.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, avui des de la plaça Major de Santa Eugènia de Berga, Osona, parlant-vos de les cicatrius socials dels escorxadors, d'aquesta revolta dels treballadors de les càrnies, i som precisament amb alguns d'aquests falsos autònoms cooperativistes acomiadats per aquests escorxadors, alguns gegants que estan en el punt de mira, per exemple, el Mohamed Lakhmari. Bona tarda.
Bona tarda.
Per què us han acomiadat?
Estamos quejando entre nosotros, de verdad. Tenemos miedo, y cuando quejamos con un encargado que encía, te dice, tienes que valorar que estás trabajando. Hay 50 personas a la puerta, y si no te gusta, ya puedes decir, la puerta es grande. Yo he sufrido la esclavitud dentro. Estamos trabajando y quejamos, no hay manera, no hay manera. Cuando nos informamos y sabemos que tenemos derecho de reclamar, tenemos derecho de manifestar, tenemos derecho de hablar, cuando salimos a hablar de esto, ¿qué han hecho ellos? Ellos han hecho una lista negra. ¿Qué quiere decir? La lista son los gente que salen voluntarios y comunican con la gente para contarnos. En este momento, en la primera manifestación, ellos ¿qué han hecho? Están pensando para presentar otra cooperativa, porque estamos reclamando que ha salido la ley catalana en vigor el 30 de marzo, estamos reclamando que hay una ley, a ver si podéis complicar con nosotros. En este momento se han presentado otra cooperativa de Galicia. Como no tiene el centro en Cataluña, ellos piensan ahí la salida de ellos. Y han presionado todos los trabajadores uno a uno, dentro de la cadena lo cogen, uno a uno lo presionan, tienes que firmar con esta cooperativa o te vas a la calle.
Os han coaccionado, os han presionado.
Sí, y han puesto denuncias en los Mossos. Están consiguiendo la gente firmar por miedo, por no perder su puesto de trabajo. Quedamos 28 personas. No queremos firmar. De una plantilla de 450. Un día fuimos a trabajar a las 4 de la mañana con nuestros bocadillos, con nuestras mochilas. Encontramos el presidente de la cooperativa, son encargados y cuatro guardias espalda. Tú. Anulado ellos las fichas, no podemos entrar. Y han dejado nosotros a la puerta. ¿Qué pasa aquí? Vosotros no queréis firmar. Entonces aquí no hay trabajo. Y ahí vamos 3 meses y 9 días a la calle.
Una mica el que comentava el Moja, es va aprovar pel Parlament de Catalunya una reforma de la llei de cooperatives, precisament per d'alguna manera delimitar els abusos que s'estaven cometent, i és precisament quan els treballadors de l'Eport Gourmet exigeixen el compliment d'aquesta llei de cooperatives, inclús amb requeriments per part de la Inspecció de Treball, no cedeix a aquestes pressions, continua amb les seves dinàmiques i amb el seu sistema de producció, fins al punt de que no li tremola el pols a l'hora d'instar els treballadors a defugir d'una cooperativa catalana que hauria d'aplicar la llei de cooperatives de Catalunya a instar els treballadors a donar-se d'alta a una cooperativa gallega. Vull dir, aquest és el tarannà d'aquesta gent.
No, a més, és un cercle viciós, perquè escorxadors o empreses com l'Eport Gourmet, Grupo Jorge, el que està fent és el que es coneix com dumping social. El resto d'escorxadors, per poder competir amb ells, han d'agafar la mateixa fórmula. I al final tots sortim perdent. Aquest problema que tenim aquí a casa nostra no afecta només a uns treballadors estrangers, nouvinguts, que no tenen res a veure amb nosaltres, no. Aquest és un problema genèric. Primer, és un problema de solidaritat de classe obrera. I segon, que a la llarga ens està afectant, perquè està rebaixant costos, perquè està precaritzant el treball, perquè està contaminant tot. Al final tots sortim perdent.
Heu esmentat l'Eport Gourmet. Busquem ara la seva versió, la d'aquest escorxador del Grupo Jorge Aragonès, que és a pocs metres d'aquí, d'aquesta plaça Major de Santa Eugènia, des d'on estem fent aquests solidaris envoltats d'ex-treballadors acomiadats com el Mohamed El Salvador. El va posar en el punt de mira, treball, i està fent inspeccions, i nosaltres hem pogut parlar amb el seu representant, l'advocat Francesc Sánchez, i no només això, també visitar l'escorxador al torn de matí mentre mataven i escorxaven avui uns 10.000 porcs.
En el moment de matar el porc sempre tenim dos sentiments, doncs l'animal ens feia pena.
Francesc Sánchez, advocat de Le Porc Gourmet, bona tarda i gràcies per la transparència.
Bona tarda.
Els sindicats denuncien l'esclavatge, diuen, les condicions laborals nefastes que us aprofiteu d'immigrants vulnerables, que se'ls obliga a signar fulls en blanc, que pateixen accidents, que han de pagar el seu material. És cert, aquest esclavatge?
Això del Twitter ha fet molt de mal, perquè això és un titular, Esclavatge. Bueno, segurament no han viscut mai el que és l'esclavatge. Per tant, és exagerar les coses per buscar un titular. Perfecte, doncs que diguin aquí no s'esclavitza ningú, la gent ve lliurement a treballar, no s'ha obligat a ningú a canviar de cooperativa, la gent ha canviat perquè ha volgut, la gent és gran, i tot i ser gent que ha vingut d'altres països, no se'ls pot tractar com infants. Vull dir, gent que sap el que fa, treballa, fa un treball dur, i algun d'ell molt complicat, vull dir que són gent experta i amb expertesa en la feina que fan. Els titulars aquests així tan eloqüents que fan aquest tipus de representants de Càrnies en Lluita, jo no hi entraré. Em sembla que forma part de la seva campanya de publicitat i, escolti'm, legítimament que diguin el que vulguin. No és cert. No és cert que hi hagi cap esclavatge. I és cert que a les cooperatives es treballa a totes les empreses del sector que treballen amb matadero i amb sala de ser.
Però per què són autònoms de cooperatives aquests treballadors dels escorxadors i no cotitzen el règim general com a treballadors per compte aliè? És una pràctica generalitzada al sector?
El que li interessa al sector càrnic, i en aquest cas als escorxadors i les sales de desfer, és tenir flexibilitat laboral des d'aquest punt de vista. Però sobretot el que interessa és que el conflicte que s'hagi pogut originar amb els cooperativistes o amb els treballadors que treballen en aquest sector es pugui resoldre de forma global. El que no ens sembla de rebut és que s'intenti, doncs, no només criminalitzar, sinó també actuar sobre un únic grup o una única empresa. En tot cas, nosaltres ens hem ofert sempre a l'administració, tant la d'aquí com la espanyola, per resoldre aquest conflicte de forma global. I, per tant, que resolguin els temes parlant amb tots els àmbits del sector. Crec que cop d'inspecció no resol un sector complet, sinó que aquí cal política, per una banda, i cal acció governamental, és a dir, aquí cal regular les cooperatives segurament d'una forma diferent, però sobretot cal entendre que aquest sector, que és el quart sector amb importància productiu d'aquest país, és un sector que dona feina a molta gent, a una gent d'una situació social delicada, i que per tant s'ha de posar a fer política. La gent ha de treballar, ha de poder treballar amb les condicions que es considerin oportunes, però que ha de ser en tot el sector igual. El que no pot ser és que sigui en una empresa d'una manera i la resta d'una altra. Nosaltres no ens hem negat mai a canviar. De fet, som la primera empresa que obliguem a les cooperatives a complir la llei de cooperatives catalana. No ho fa cap altre amb els seus contractes mercantils. Nosaltres ja ho fem.
Però és una qüestió de flexibilitat o més aviat d'estalviar-vos diners? 8.000 euros per treballador i any.
Fixa't, Nosaltres ara, amb les modificacions que hem fet, és més car el que paguem nosaltres que el que seria el règim general. Amb les modificacions contractuals que hem fet, el grup es gastarà més de 8 milions d'euros l'any amb seguros i amb assistència als treballadors. Això és més car que passar al règim general. La diferència és que el règim general en aquest país, el qual no neguem que hi pugui acabar el règim general, però regulir d'una forma determinada i molt específica per a aquest sector. Aquest sector té animals vius, que no neixen igual l'hivern que l'estiu. És un sector que depèn molt també de la producció i de la... I tu no pots tenir estoc, no pots tenir els animals aquí perquè estan vius, no? I per tant, i també fluctua molt, és el que es diu vulgarment, no?, una commodity. És un sector que oscil·la molt en funció també de totes les situacions que hi hagin al voltant. Tu un mes pots treballar 6 hores i un altre mes pots treballar 8. Això el sector del règim general ho fa molt complicat perquè no existeixen contractes que siguin tan flexibles. Per tant, si s'ha de fer, que és lògic que es pugui fer, s'ha de fer comptant que aquest sector és un sector molt específic i que necessita, doncs, una regulació molt específica.
Les càrnies i el porc és clau, no només per a Osona, també per al país, ho dèiem en començar, és el quart sector econòmic, superant fins i tot les farmacèutiques, 2.400 milions d'euros, més de 30.000 treballadors.
El marc és importantíssim, entre altres coses, perquè no només per feina directa o indirecta, et trobaries a Osona que pràcticament quasi tothom té alguna relació amb el sector càrnic. Per tant, és un sector que en aquesta comarca en concret és fonamental. A nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya, estem parlant del quart sector productiu, que dona feina a més de 120.000 persones. Per tant, és un sector molt important, un sector creixement, un sector molt amb molta exportació. Vull dir, hem estat capaços, com a empreses del sector, d'exportar i de competir en un mercat internacional molt dur. El nostre gran competidor no és un país del tercer món, és Alemanya. I Alemanya té uns costos encara més reduïts dels que un podria imaginar-se. Per tant, nosaltres competim amb Alemanya amb costos superiors als que té Alemanya amb la producció. Per tant, hi competim bé i estem treballant fora. I això és molt important perquè és un sector, a part, que no s'instal·la a les àrees metropolitanes, sinó que dona feina al rere país, el que diem aquí a Catalunya, o al món rural, com podien dir en altres sectors d'Espanya. Aquells sectors on és més difícil instal·lar una empresa de producció perquè el port està més lluny, perquè les grans superfícies també ho estan, i per tant aquest sector productiu que el tenim al rere país, que és capaç de donar feina a molta gent i donar feina indirecta també a molta gent del país, doncs és un sector delicat amb el qual s'ha de tenir, jo crec, un especial interès. I a vegades ens dona la sensació que l'administració no acaba de posar fil a l'agulla. Nosaltres hi hem reclamat, ho hem fet per escrit, hem anat verbalment, hem actuat com a actor directe, hem anat a veure'ls amb ells, quan ho havia de fer, per exemple, la patronal, però nosaltres ens hem avançat. Els hi hem demanat mediació amb el conflicte. No sé si és la situació del país actual, que també és molt complicada, no? Sí, però el que és cert és que no s'ha produït.
Francesc Sánchez, representant d'Aeroport Gourmet, gràcies per donar la cara i per atendre Catalunya Ràdio.
Cada vegada que vulgueu. Gràcies a vosaltres.
Tinc un zoo dins la meva. Ses lleones s'ajalen sa penya. Ses goril·les mengen herba. Realment són bones dies. I ses àguiles marines són més putes de ses de llina.
I preguntem també a la patronal. Josep Collado és el secretari general de la patronal FECIC, la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrniques. El tenim al telèfon. Bona tarda.
Bona tarda.
Els sindicats denuncien l'esclavatge de les càrnies, condicions laborals nefastes, molt precàries, els escorxadors, falsos autònoms o subcontractats mitjançant falses cooperatives. Els preocupa? És una pràctica generalitzada?
Home, ens preocupa la imatge negativa que, evidentment, recau sobre el sector. Aquí ens trobem és que segurament estan agafant de l'anècdota, n'estan fent, diguem-ne, causa general, no? És a dir, possiblement, i jo no dic que no, en alguns casos potser s'han pogut produir abusos, i aquí és on nosaltres hem demanat també la inspecció de treball que entri, perquè allà on hi ha aquests abusos, en el fons és competència deslleal per les nostres pròpies empreses que ho estan fent bé, no? Diguem-ne, aquelles males praxis o aquelles males pràctiques ho han extès com si l'actitud, diguem-ne, o el tarannà del sector sigui tot igual, i realment no és així. Si s'han produït abusos, doncs evidentment nosaltres som els primers que defensem que la inspecció actuï i que recondueixi aquestes situacions.
Treball sospita que estan utilitzant aquestes cooperatives per abaratir costos i explotar uns treballadors que en realitat són empleats per compte aliè i que haurien de tenir els drets del règim general. La diferència entre tenir un autònom o un de contractat arriba als 8.000 euros l'any.
Bàsicament són la línia d'escorxadors i de producció de carn, és a dir, tot el que és la indústria càrnica de producte laboral pràcticament no utilitza la subcontractació i menys el tema de les cooperatives de treball associat. Sí que ho fan així el tema dels escorxadors, i bàsicament és per la seva orientació a la internacionalització, és a dir, el mercat del porc és un mercat setmanal, és a dir, cada setmana el preu puja i baixa, però no només a Espanya sinó arreu del món, a França, a Alemanya, a Japó, i aleshores, és a dir, que pugi a Espanya o baixi a Espanya, se t'obre l'oportunitat a lo millor de vendre a Corea o de vendre a Singapur, no? Què passa? Que els escorxadors necessiten una immediatesa molt gran a l'hora de poder respondre, diguem-ne, aquestes oportunitats de negoci, i necessiten una flexibilitat altíssima. Aquest model de subcontractació els hi permet, i per tant són bàsicament aquests grans exportadors els que tenen una miqueta l'ús, no?, d'aquest tipus de subcontractació a base de cooperatives de treball associat. Aquesta situació de precarització no es produeix amb tot el tema de les cooperatives, i això vull que quedi molt clar, és a dir, hi ha moltíssims cooperativistes que estan cobrant molt per sobre del que marca el conveni col·lectiu. El que passa que s'han fet abusos, segurament algú ha intentat escapar-se, fent canvis de cooperatives o fent coses, diguem-ne, una miqueta per intentar eludir el compliment de la llei. Però bueno, jo entenc que aquestes no són, diguem-ne, pràctiques massa elegants, i hem vist una miqueta les actuacions de la inspecció, diguem-ne, quan s'han produït aquests fets, no?
Josep Collado, secretari general de la patronal de les indústries càrniques, gràcies per respondre a les preguntes dels solidaris. Bona tarda.
Gràcies, molt bona tarda a vosaltres.
Hem parlat també amb els metges i infermeres de Santa Eugènia de Berga, que han atès atès alguns dels treballadors d'aquests escorxadors, vaja, cada dia entre 5 i 7, i ens han explicat això.
Podríem calcular que entre 5 i 7 casos veiem cada dia de treballadors per algun problema, ja sigui per un accident laboral o per una patologia associada a l'activitat laboral. És un tipus d'usuari que et demana una curació ràpida, no? No tenen dret a una baixa laboral, si no treballen no cobren, i per tant això és el que els preocupa bàsicament. Per tant, l'exigència és de dir, dona'm algun analgèsic, alguna cosa potent perquè jo demà pugui continuar anant a treballar.
No és habitual que n'hi hagi tants accidents laborals ni que hi hagi tants problemes de salut relacionats amb l'entorn de treball, però les condicions en les que treballen aquestes persones són les condicions bastant dolentes. Fan moltíssimes hores al dia, pel tipus de relació que tenen amb l'empresa, doncs per guanyar-se un salari digne, doncs es veuen obligats a vegades a fer jornades de 10-12 hores i tenen moltes dificultats per descansar. I com que el treball és molt repetitiu i molt constant, doncs això provoca, com a qualsevol treball repetitiu, doncs la facilitat que hi hagi més lesions de les habituals. El que s'ha de fer, doncs, és intentar convèncer-los, perquè per el tipus de problemes que estem dient, doncs en part del tractament, forma part del tractament el repòs, i per tant no té gaire sentit fer altres mesures si no fem repòs. I si hi ha una ferida, doncs haurà de fer repòs també amb aquella ferida, i en segons quines ferides no poden seguir treballant. Però en tot cas el que ens crea problemes és aquesta condició d'ells, de la insistència, doncs, de voler seguir treballant malgrat tenir problemes de salut, en alguns casos més o menys importants, i que ells no volen parar per això, per aquesta relació laboral, diguem-ne, viciada o perversa, per dir-ho d'alguna manera.
No saben què està passant, ni saben dir-te a vegades qui és el responsable últim. Ells sempre parlen d'un encarregat, normalment, no? Quan tu dius, bueno, per això qui t'ho ha dit? Doncs sempre, ells sempre diuen l'encarregat, però l'encarregat de la feina moltes vegades. És a dir, el que porta la sala aquella, no? És l'encarregat el que m'ha dit que si em passava això, doncs, hi havia d'anar al metge, no calia que tornés, perquè en tot cas ja tornaré demà, no? Perquè avui no m'hi vol més a treballar. Però responsables, no et saben dir a vegades ni quin és el nom de la pròpia cooperativa.
Merda de muntanya, no pudor. Encara que remenis amb bastó. Merda de muntanya, no pudor. Encara que remenis amb bastó.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio. Preocupen les cicatrius socials d'aquests escorxadors, l'esclavatge de què parlen els sindicats, però també les conseqüències mediambientals, el greu impacte ecològic per a l'aigua, l'aire, el sol, per aquesta sobreexplotació d'Osona, on hi ha 5 porcs per persona, 800.000, 900.000 porcs, 4 vegades més que fa 30 anys, un canvi radical del model ramader. Per això hem convidat també la Ginesta Mari. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Presidenta del grup de defensa del Ter. Poc s'assembla a les idíl·liques escenes rurals que veiem en alguns anuncis, en la publicitat del fuet o del pernil. El pagès, amb una cinquantena de porcs, hem passat a les macrogranges amb milers de porcs, a 30-40 mil porcs morts cada dia als escorxadors d'Osona, i això són milions de litres de purins, pixum i excrements del porc. Vaja, mal contingut de nitrats que s'aboca als camps de conreu, es filtra, contamina aqüífers subterranis. La meitat de les fonts d'Osona crec que han deixat de ser potables per culpa dels purins.
Ara mateix tenim la meitat de les masses d'aigua contaminades, però a Catalunya tenim el 41% ja, també per purí. Ja no és un problema només osonenc, sinó que s'ha escampat a tot Catalunya. Quin paper està tenint l'administració en això? Veiem que tant en el sentit laboral com en el sentit mediambiental, l'administració està al costat de les empreses. I fins que això no canviï, no solucionarem cap de les dues problemàtiques.
Parles de la problemàtica dels purins, d'aquests nitrats, també antibiòtics, perquè les càrnies suposo que en fan un ús generalitzat per prevenir epidèmies, per l'amuntegament en què viuen els animals en algunes granges.
Aquest 50% de les masses d'aigua contaminades amb nitrat també tenim antibiòtic, i és bastant, hi ha bastant risc amb el tema, perquè en veritat amb el porc no ens diferenciem tant les persones. Tenim les mateixes malalties, prenem els mateixos antibiòtics. Llavors, és molt fàcil que en un moment donat hi hagi una resistència bacteriana que ens acabi afectant o nosaltres o els porcs, com va passar amb la pesta porcina. És que no tardarem pas gaire temps que tornarà a passar una d'aquestes problemàtiques, i per aquest mateix fet els mediquen tant, però és un peix que es mossega la cua. Hi ha molts porcs que estan bevent la mateixa aigua contaminada amb els seus purins. és algo bastant de pel·lícula de por.
En alguns pobles d'Osona l'aire està més contaminat que a Barcelona, per exemple?
Aquí a Osona és complicat, perquè ens ha tocat la loteria en diversos temes. Una cosa és l'oloreta de purí característica de la comarca, però sí, Osona és de les zones més contaminades en quant a contaminació atmosfèrica, tant per partícules, que això sí que és directament del purí, perquè l'amoníac quan arriba a l'atmosfera fa d'aglomerant de partícules. Si tenim més partícules en suspensió aquí que a les rondes de Barcelona alguns dies. També tenim el problema de l'ozó, que bueno, això és un altre tema, que si volem parlar un altre programa que no ve dels purins.
800.000, 900.000 porcs, quin seria el màxim que pot assumir realment Osona? Quin és l'excés, la sobreexplotació?
Si fem cas als números que diuen que a Osona es poden tirar 170 quilos de nitrogen per hectàrea i any, doncs hauríem de reduir la cabana porcina a la meitat. Per això dic que l'administració ha actuat en prevaricació, perquè totes aquestes granges que s'han obert de més, el doble de granges del que poden haver a la comarca, s'han obert gràcies als permisos de l'administració. El que no funciona és el model, tenir grans indústries de producció de carn barata, perquè les granges el que fan és estan els porcs sobre una reixa de ferro i el pipí, la caca, els porcs es neteja amb aigua i d'aquí surt el purí. El purí, quan el tires al camp, en veritat el que estàs fent és contaminant, perquè la planta només n'aprofita un 10%. Un 30% se'n va a l'aire fent aquesta oloreta típica i queda aquest 60% que va directe a l'aquífer. O sigui, quan estem tirant purí, només contaminem. Això s'hauria de compostar. I, per tant, fer un altre tipus de model, que és el que es feia abans, de tenir els porcs amb jars de palla, alimentats amb menjar produït a la comarca, perquè el menjar ve de Sud-amèrica. Podríem anar allà també a veure com hi ha pobles que estan emigrant, gent a la que l'estan matant per produir la soja. Realment, el sector agroalimentari, a nivell mundial, ja no a nivell de Catalunya, és dels que està causant més penúria.
Trobeu que l'administració pública, que els diferents governs s'han doblegat, dieu, davant del lobby porcí, que han deixat fer durant dècades, han fet els ulls grossos davant d'aquesta indústria tan poderosa?
Sí, està clar que el que ha primat és l'interès purament econòmic de generar activitat econòmica en benefici d'uns pocs i en perjudici de molts i de moltes persones, ja siguin en tots els factors, no?
Doncs preguntem-ho directament a l'administració, doncs, al govern. Josep Ginesta és el secretari de Treball de la Generalitat. Bona tarda.
Bona tarda.
Feta la llei, feta la trampa. Sembla que alguns escorxadors se'n riuen de la reforma de la llei de cooperatives i en comptes de contractar els falsos autònoms, el que estan fent és contractar cooperatives de fora de Catalunya. Per exemple, han esmentat les cooperatives gallegues. Veurem sancions milionàries? I si tenen indicis de delicte social després d'aquestes macrobatudes, ho posaran en mans de la Fiscalia?
La modificació de la llei catalana, en el fons, era aquell instrument menys dolent de tots els que teníem per aconseguir l'objectiu que, en el fons, era la millora de les condicions de treball d'aquests treballadors, no? Però, certament, com dius, el que hem detectat i el que ha detectat la inspecció amb diferents actuacions que ha fet arreu del país és que algunes de les cooperatives, algunes de les empreses càrnies han decidit complir la llei, també és cert, és a dir, no podem posar tothom al mateix sac, però també hem detectat que, doncs, la indústria, en algun cas ha decidit fer el tripijoc d'aprofitant el registre únic que hi ha de cooperatives i, per tant, que registrant en qualsevol comunitat autònoma pots operar a tot el territori de l'estat espanyol, doncs forçaven a determinats cooperativistes que es donessin de baixa d'una cooperativa amb seu a Catalunya per donar-se d'alta amb una cooperativa amb seu a Galícia o Aragó o al País Valencià, perquè això permetia no haver de complir aquest factor qualitatiu de la llei de cooperatives catalana, que en el fons deia que s'havia de respectar el salari del conveni col·lectiu sectorial, més doncs una protecció social més equiparable del règim general. També és cert que fruit de les investigacions que hem fet d'aquest, podem dir-ne, dumping social que s'havia instal·lat o que algunes empreses del sector havien decidit fer, també hem arribat a una conclusió més rellevant, i és que en el fons hi ha un control molt rellevant de la indústria càrnia sobre aquestes cooperatives. Hi ha un control tan intensiu i tan rellevant que la conclusió a la que arribem és que no estem parlant de les cooperatives com una empresa i la indústria càrnia com una altra empresa diferent, sinó que hi ha un control directe sobre els treballadors, sobre els cooperativistes i sobre el que acaba passant en el seu dia a dia, no? I per tant, a la conclusió a la que arribem és que molt probablement el que hem de vetllar és perquè per acabar d'escatir si realment aquests cooperativistes són treballadors de la indústria directament, no?
Entre 10.000 i 15.000 falsos autònoms hi hauria a Catalunya, però no és només exclusiva dels escorxadors, suposo. Li preocupa que aquests falsos autònoms siguin també la joguina de la nova economia d'empreses com Deliveroo, Cabify o Glovo?
Doncs sí, ens preocupa molt, i ens preocupa molt perquè a vegades s'ha posat sobre la taula les bondats del progrés com a generador d'ocupació, però hi ha un altre debat que nosaltres des del Departament de Treball hem posat sobre la taula des del primer moment, i és que no tota economia serveix per justificar un determinat progrés quan aquest va en perjudici dels drets de les persones, no? I en tot cas hem de vetllar perquè el progrés, la generació d'activitat, la generació de llocs de treball, la generació de noves formes de treball no vagin en perjudici dels drets de les persones. Les actuacions de la Inspecció de Treball no s'han centrat només en les cooperatives del sector carni, sinó que també s'ha centrat en altres organitzacions en forma de cooperativa que també pretenien trasbassar els drets i reduir-los, perquè de fet en el fons el que estem parlant és això, treballadors que haurien d'estar en el règim general i per tant tindrien una protecció molt més rellevant i molt més important, que passen a estar en el règim d'autònoms, que té una menor protecció, no? Tot i que s'hagi millorat en els darrers temps, no? I de fet això és una gran preocupació, i una de les màximes que nosaltres utilitzem sovint i que utilitza la Inspecció de Treball és que en el dret del treball i en el dret de protecció als treballadors està gairebé tot escrit, no? I que les noves formes d'economia, malgrat signifiquin una descentralització dels treballadors i signifiquin que els treballadors estiguin menys en centres de treball i estiguin més distribuïts arreu del territori i utilitzin noves tecnologies, això no ha d'anar en prejudici dels seus drets, no?
Josep Ginesta, secretari de Treball de la Generalitat, gràcies per respondre a les preguntes dels Solidaris. Bona tarda.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
6 o 7 grans grups acaparen totes les granges, pinso, transport, escorxadors, distribució. Els pagesos ja no són ni propietaris dels porcs, només els engreixen. L'eufemisme és integració. La matèria prima del pinso ve d'Amèrica, a Catalunya s'engreixa, es mata i s'exporta. Aquí, què ens quedem, els purins?
Ens quedem només el purí.
I l'esclavatge.
Sí, el purí i l'esclavatge. És un mètode de producció de carn barata a un cost que no podrem pagar mai, perquè ja ens hem venut els recursos hídrics, el sòl està contaminat. Intentar competir amb aquest model és impossible. El que seria interessant és que Catalunya apostés per un altre model de producció que respectés les condicions laborals dels treballadors, tant dels escorxadors com a les granges, perquè també és això, déu-n'hi-do, ja no queden pagesos, no? I que també respectés el medi ambient. I segur que llavors seríem un país molt més digne, perquè ara mateix estem totalment venuts a l'interès econòmic.
Sempre hem estat callats, hem tragat amb tota la porqueria que se'ns ha tirat a sobre. Aquests empresaris han fet el que els hi ha donat la gana. Què passa? Que ara estem alçant la veu, perquè ja és hora de que se'ns tracti com a persones, no com a esclaus. Que només demanem un treball digne i segur. I m'estic enfadant i diré algun taco i no puc tirar-ho.
No teniu por de les represàlies? Montse, tu t'han amenaçat, t'han punxat les rodes del cotxe, t'han espatllat els panys...
Quina pots tenir? Cap ni una. Vinguem d'on vinguem, siguem d'on siguem, som una sola classe treballadora. Jo sóc treballadora des dels 11 anys a molta honra. Tots som iguals, i si volem un país millor, hem de començar des de la base. I a la base d'aquest país millor és, vinguin d'on vinguin, siguin d'on siguin, és de la classe treballadora, i per què hem de començar? Per tant, quina por hem de tenir? Per dir la veritat.
Montse Castanyer i Marco Sebastià, representants sindicals d'aquestes càrnies en lluita, Oriol Pintós, advocat, Mohamed Lakhmari, treballador, acomiadat, Ginesta Mari, presidenta del grup de defensa del TER. Moltes gràcies. Bona tarda.
Moltes gràcies. Bona tarda. M'aixeco de matí a les 6, ja estic despert, preparo l'esmorzar i em foto un got de llet.
No tot són macrogranges, macroexplotacions al sector porcí. Alguns pagesos s'han salvat, resistit a aquest canvi radical del model ramader. Som als Casals, a Sagàs, al Berguedà, amb els germans Rovira, amb el Miquel i el Jordi. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quants porcs teniu aquí?
És una explotació petiteta, molt petita, pel que és normal ara. Tenim 80 truges amb cercle tancat, potser en total tenim 600 caps.
El cercle tancat vol dir que fem des de la cria, amb les mares, fins al final, doncs, acabar tot l'engreix. Com que fem un engreix bastant llarg, més llarg del normal, del que és el procés industrial normal, doncs això se'ns allarga, per tant tenim més ramat, no?
I es pot viure sense tenir milers de porcs? Surten els números?
Sí, bé, nosaltres vivim i donem molta vida, eh? El que passa que potser diguéssim que el nostre sistema d'explotació, doncs, l'hem enfocat ja fa bastants anys, doncs, d'una manera diferent del sistema general, no? Que és un sistema potser més industrial. De tot el món del porc, doncs, som dels més petits, eh? Perquè tenir 80 mares actualment és molt poca cosa. Estem matant, doncs, uns 28-30 porcs cada setmana. Això és poquíssim.
Aquesta filosofia de produir d'acord amb les formes artesanes s'ha perdut o es recupera?
Jo crec que no s'ha perdut i que es continua. De fet, hi ha molta gent, artesans del món d'aquesta elaboració, que continuen fent embotits artesans. Ara és veritat que en el tant percent total d'aquest món, la indústria gran és la que domina i, per tant, s'endú una bona part del que és el món càrnic, diríem.
Aquí als Casals, a Cal Rovira, treballeu com abans, podem dir. Els cereals, el pinso que mengen els vostres animals, per exemple, el cultiveu vosaltres, fabriqueu el molí de casa, també la verdura, l'hort...
Sí, bé, és un model que nosaltres en diem tancant cercles, vale? Tancant vol dir que encara no l'hem tancat, ni segurament el pensem acabar de tancar del tot, però sí que això vol dir que nosaltres, doncs, per produir una botifarra, una llangonissa o una sobrassada, o un bistec, un tall de carn, doncs això intervenim des del primer moment, que vol dir des de la terra, que és el que tenim, nosaltres som pagesos, productors de cereals, lleguminoses, colza, i això, doncs, tots aquests ingredients que són els que ens serviran per fer el pinso, ho conreem i ho guardem tot i ho gestionem durant tot l'any amb un molí, no? Això, doncs, això és tancant cercles, eh? I llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, també fem tots els processos interiors, doncs, és la cria dels animals, l'engreix, tots els processos, fins a acabar a l'escorxador, que l'escorxador sí que és l'única part externa que portem aquests animals, amb un escorxador que tenim aquí a tocar, a Avinyó, que per cert estem prou molt contents, perquè sempre ens han tractat des del dia, el primer dia que vam començar, que hi vam portar un porc, era la mínima expressió de porc, des d'aquella vegada fins ara, que n'hi portem 30, que tampoc no és massa, la veritat que ens han mimat bastant, ens han mimat molt, ens tenen, sempre ens esperen i n'estem contents, parlant d'escorxadors, eh? I acabem, doncs, tot el procés, el nostre obrador familiar, a casa, i elaborant tots els productes que podem arribar a elaborar, servir-los, doncs, també amb algun restaurant que tenim nosaltres, el dels Casals, i vendre, doncs, a diferents llocs, a botigues, comerços, particulars i restauració. Som aquí a davant d'unes truges que feien una miqueta de soroll, perquè totes volen estar davant a veure'ns, bàsicament és perquè les toquem. Això és la zona de les truges que estan en gestació i procurem, com en general tot el bestiar de casa, doncs, que estigui en les millors condicions, amb jas de palla, si pot ser. Això, en el fons, reverteix per nosaltres, que ens agrada que el bestiar nostre estigui bé, però també amb el producte final, el producte acabat, això també ajuda.
Us afecta d'alguna manera, us preocupa algunes males pràctiques d'algunes empreses del sector, o la mala premsa, per exemple, arran del programa Salvatos, això us preocupa?
A nosaltres ens agrada que el país vagi bé i que les coses es facin bé. Per la nostra part, intentem fer-ho el màxim de bé possible dins de les nostres possibilitats, i si no, anar avançant, no?, amb la feina. El reste, els nostres veïns, la gent del sector i tot això, jo crec que pel sector sempre és millor que se'n parli bé, que les coses es facin bé, que els treballadors, doncs, tinguin la consideració que han de tenir. Això d'aquestes cooperatives famoses que es parla, això és cert, eh? Però també és cert que hi ha d'altres gent del sector que treballen amb treballadors en condicions tal com ha de ser. Per tant, home, jo crec que és bo que es denunciï el que no es faci bé, però també tenir en compte que el sector del porc és un sector que és ben portat. En aquest país ens dona molta vida al camp, dona molta vida als pobles, a les ciutats, etc. No? Per tant, home, que no ho faci bé, que l'arreglin, jo què sé.
Home, el porc a Catalunya jo crec que se li hauria de fer un monument, en tant que és molt important. Home, representa, jo crec, que entre el 25 i el 30% del producte interior agrari. Això és moltíssim, és una barbaritat. Li hauríem d'estar més agraït del que a vegades li estem, no? A part de lo bo que arriba a ser el porc. Nosaltres hem privilegiat l'equilibri del territori, creiem que aquest hauria de ser el camí, encara que, bueno, nosaltres sempre tendim a anar a contracorrent. És una mica com el vostre programa, que també va a vegades contracorrent, però que sí que nosaltres hi creiem fermament, que així podem fer un país millor, més equilibrat, més just, etc.
Miquel i Jordi Rovira, dels Casals, moltes gràcies per participar als Solidaris i per escoltar-nos, i bona feina.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Gràcies. Oh, oh, oh,
oh. Solidaris, ràdio sense fronteres.
I els Solidaris, aquesta setmana no podem no parlar de Palestina i d'una Nakba tenyida de dol, amb la Marta Molina.
El 15 de maig es recorda la Nakba a Palestina, la catàstrofe que l'any 1948 va provocar l'expulsió de milers de famílies de casa seva per la creació de l'Estat d'Israel. La Nakba d'enguany l'acompanya al dol per la mort de 60 palestins durant les protestes de la marxa del retorn, convocades per reclamar el retorn dels refugiats i en contra del trasllat a Jerusalem de l'ambaixada dels Estats Units. Què es pot fer des de la comunitat internacional? Ens ho explica David Bondia, president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya.
La primera acció és ser conscient que el silenci mata. Estem davant d'un crim de silenci. El silenci va acompanyar l'extermini armeni des de 1915. El silenci va acompanyar el genocidi del poble jueu, el poble gitano i altres grups ètnics durant la Segona Guerra Mundial. Estem davant d'un crim de silenci contra el poble palestí. Si hi ha un oprimit, hi ha un opressor. I no denunciar les accions de l'opressor et converteix en còmplice. No només les matances que s'han produït durant la gran marxa de retorn d'enguany, sinó també l'opressió del poble palestí que dura més de 70 anys. I en aquest sentit és significatiu la presa de posició del govern sud-africà. Ha sigut dels primers que ha cridat a consultes al seu ambaixador, perquè tenen molt clar que aquest crim de silenci que s'està cometent contra el poble palestí té un nom, i el seu nom és apartheid.
Un apartheid que significa la supremacia d'un grup humà sobre un altre basats en criteris racials o ètnics i que es plasmen en les lleis i en les polítiques i les pràctiques d'un determinat estat.
Que es va donar a Sud-àfrica i es dona contra el poble palestí, amb una intenció molt clara, d'una tortura física i mental per sotmetre un grup a condicions d'existència que provoquin la seva destrucció total o parcial. Suposen violacions del dret internacional humanitari i del dret internacional dels drets humans que han denunciat de forma reiterada diversos comitès de Nacions Unides i relators especials de Nacions Unides.
Una altra acció per acabar amb el crim del silenci i l'apartheid contra el poble palestí ha de venir de quatre instàncies.
Des d'instàncies internacionals, Nacions Unides i la Unió Europea no poden ser còmplices. En segon lloc, des d'instàncies nacionals, veure que hi ha estats que estan donant suport al règim israelià i per això pot cometre aquestes massacres amb total impunitat. Silencis, en tercer lloc, des d'àmbit autonòmic, veure com hi ha polítics a casa nostra que estan donant suport a aquest règim. I també, en quart lloc, silencis des d'àmbits municipals. Ja no té sentit mantenir acords de germanament amb municipis d'un estat que viola de forma sistemàtica la dignitat d'un poble. Per tant, el que hem de veure és que, si volem una societat decent i no neutral, hem de fer front a la societat del menyspreu i contra la dignitat del poble palestí que s'està produint des de diverses instàncies.
I què passa amb el dret al retorn dels refugiats de la Nakba?
És un dret que és de titularitat individual, que protegeix béns comuns, protegeix la terra dels palestins. Però no oblidem aquesta titularitat. Per què? Perquè en qualsevol acord de pau, el que no pot fer cap de les parts és renunciar al dret de retorn. És un dret que li correspon a les persones que van ser expulsades del seu territori i als seus familiars. En tot cas, haurien de ser ells qui renunciessin. I en tot cas, el que ens fa falta és que Nacions Unides s'impliqui a fer un cens sobre totes aquelles persones que van ser expulsades del seu territori i en quina situació es troben aquests territoris i aquestes propietats.
<t 'ha> Salah Jamal, metge, historiador català d'origen palestí i autor del llibre Nakba, 48 relats de vida i resistència a Palestina, ens comenta que el context de violència al seu país no ha variat gaire.
Aquests últims dos dies representa un episodi més de la història de Palestina. És veritat que va haver-hi 50 o 60 morts, però això no hi ha molta diferència amb el context de Palestina des de fa 70 anys. Cada dos per tres maten gent. I quan hi ha un massacre sembla que passa alguna cosa nova. No, no. El context és el mateix. És la mateixa tragèdia des de fa 70 anys.
Una tragèdia que ve seguida del toc de queda, les expropiacions, els talls d'aigua, el mur, les detencions. I Salah Jamal no veu l'horitzó de la pau.
En aquest món, les potències sobretot, estan governades per uns delinqüents i gent faltos de moral. No crec que algun dia faran alguna cosa pels drets humans a Palestina. Aquest és el tema. Vaig sentir el meu pare que deia a la mare: em fa por morir sense veure Palestina lliure. I jo era petitó i jo deia: però, hombre, no, això de seguida. I ara jo estic deient als meus nanos el mateix, i als nets també. És dur perquè tenim un enemic totalment pervers i fort i víctima, i fa el victimisme com a bandera i sense escrúpols. I nosaltres també, és una pena dir-ho, estem dividits, no ens deixen unir-nos perquè som un poble vulnerat i vulnerable.
I per acabar aquest solidari sobre les cicatrius socials dels escorxadors, també sobre l'impacte mediambiental d'aquests 5 porcs per persona, una cançó en directe avui d'un grup usonenc, el Resiliència, és el manlleuenc Ferran Domènech. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I ens cantaràs Pas a pas, oi? Per què?
Cantarem Pas a pas perquè justament el 16 de juny fem un concert en suport a Carnis en Lluita, en el qual actuarem Resiliència, però també Charango, Tremendo i Pedro Rayas. Llavors anem a fer aquesta cançó que parla de superació, del dia a dia, d'anar superant obstacles, i que en el fons el que està fent, doncs, la gent de Carnis, a lluitar per millorar la seva vida.
Som-hi, doncs.
El foc que et dona l'amor, que és el tresor més valuós d'aquesta vida, obres els ulls cercant, creant la realitat d'un món que tu tot sol vas dibuixant, així de simple, pas a pas vas avançant, vas aprenent i assimilant aquest camí que aparentment mai es desvia. Al col·legi toca aprendre, toca anar sense llibertat de decidir el que cada un se'ls necessita.
Amb Resiliència marxem, doncs, avui des de la plaça major de Santa Eugènia de Berga. Els solidaris som la Carla Verdés, el Santi Soler, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més ràdio compromesa.
Flores, somrius, canvies d'objectius, segueixes, avances, no deté cap obstacle. Penses, sents, però no controles la teva ment i te n'adones, per això mai abandones, que la vida no és del color que han pintat grises persones. Gota a gota, comprens i evoluciones, desintegres els teus límits inculcats que t'empresonen. Ves com afloren els caràcters, es forgen les persones, la innocència infantil es transforma en egocentrisme adolescent. Amb la mirada, vull dir prepotent, milers d'estímuls al subconscient, escepticisme, obres la ment, tu vols ser gran, vols ser diferent, però les modes t'atrapen, ets com els demés, profes et parlen de revolucionaris, de solidaritat, de lluites als nostres avis, veus que no tot és igual, que hi ha alternativa, veus que la consciència és la clau d'aquesta vida, que qui no obre els ulls és perquè no vol. La Gavi estava bé, però ara pots aixecar el vol, i amb la mirada tendre i contundent, lluites pel futur escrivint el teu present. Caus, t'aixeques, ho proves i ho superes, plores, somrius, canvies d'objectius, segueixes, avances, no deté cap obstacle, penses, sents, però no controles la teva ment i te n'adones, per això mai abandones, que la vida no és del color que han pintat grises persones. Gota a gota, comprens i evoluciones, desintegres els teus límits inculcats que t'empresonen i acabes l'escola i no saps el que et passa. Penses i penses, no tens clar el camí que agafes. Estudies, treballes o et quedes a casa. És el primer cop que et deixen decidir cap on avances. Tenir salut no és estar absolt de malaltia. Salut és ser coherent, capacitat de superar-se. El món que t'envolta està malalt i no t'adaptes. Busques acceptació, obtens rebuig, vull un sentit on recolzar-me.
Vull deixar de torturar-me, anar contracorrent és dur, però no t'amances a hòsties, aprens, obtens fruit de l'experiència, potser no és el que es mereix, però si reculls el que sembres i apagues la tele. Escups amb ràbia, penso per mi mateix, ja sé fer anar les ales. Això que t'exposo sols és una vivència, utilitza-la si ho sents, aquí et deixo jo unes eines i actua conscientment. Sempre que puguis, controla la teva ment, no deixis que et domini, riu, viu el moment present, cerca la realitat, observa't, jutja't per millorar els teus actes, no senyalis ni critiquis, practica el silenci, la consciència és la millor arma per al canvi, trenca amb els costums, tradicions i sentiments per decidir realment tu qui vols ser. Thank you.